Clínica Veterinària Olot patrocina les nostres mascotes.
Bé, ja tenim la mascota del programa aquí, vull dir, escolta'm.
Molt bona aquesta, Pere.
Què tal?
Aquesta me l'apunto i me la guardo.
Sí, sí, no, ja ho sé, ja ho sé.
M'entens, no? Molta de veu que ho
dic. I tant. I amb la cara que poses, vull dir,
correcte.
Ja conec.
Jordi Joanola, de la Clínica Veterinària Olot, bon dia.
Bon dia.
Benvingut una temporada més al correcte programa, en aquesta secció que parlem dels nostres animalons de companyia, de coses que els hi passen, de coses que han de tenir en compte, a vegades també hi ha curiositats, en fi.
Que podem tractar.
Top. Avui què ens portes?
Avui anirem al dentista.
Ah, ai, mira, està bé això, veus?
Avui anirem al dentista. Avui parlem de la boca de les nostres mascotes, d'acord? Perquè, clar, sí que pensem gos i gat, pot haver altres mascotes al nostre entorn, diguem. Hi ha ocells, hi ha rosegadors, diguem, conills, hàmsters...
Però escolta'm, doncs, els ocells tot... no tenen dents, no fotem.
No tenen dents, però tenen un bec, d'acord?
Ah, o sigui, i aquest va del dentista pel bec.
Dentista, val. Però parlem... Dentista estomatòleg, diguem-ho així, no? Que parlem de l'obertura bucal, que en la boca hi pertanyen, diguem, hi ha una composició que són les dents, diguem, però després hi ha boques que són en forma de bec, per exemple, no? El que deies tu abans. Hi ha rosegadors que també tenen unes dents que tenen unes característiques especials. Conills, hàmsters, tot això són rosegadors i són unes dents de creixement continu, d'acord? Per tant, tenen unes particularitats, ja sigui amb la dieta i també de cuidados especials que tenen aquestes dents, diguem.
Perquè si no roseguen, llavors els hi van creixent.
Correcte. És a dir, com la paraula diu, són rosegadors, per tant, aquestes dents s'han d'anar a desgastant mica a mica, i com ho fan, diguem? No és que es posi una llima a la boca, d'acord? Com utilitzen aquesta llima? Doncs a través de l'alimentació, d'acord? Per això a vegades és molt important l'alimentació amb aquests animals. Ja sigui perquè han de tenir una dieta molt fibrosa, diguem, palla, fenc, que sigui una dieta més o menys dura. No a vegades pinso, perquè el pinso a vegades sí que és veritat que és molt dur, però quan l'ingereixen es converteix en una pasta dins la boca, amb la qual cosa no fa la funció de desgast pròpiament dita, d'acord? Per tant, el millor és a vegades aquest fenc, aquesta palla més dura, que jo sempre dic com un pal de regalèssia, que tu la regalèssia la vas aixafant amb els dents, però sempre queda aquella regalèssia, diguem, aquell pal allà, encara que estigui fibrat així, però per què? Perquè el simple fet d'anar arrossegant, doncs va desgastant i va llimant aquestes dents. Què pot passar si l'alimentació no és l'adequada amb aquests animals? Doncs que les dents van creixent sense desgast. Què pot passar? Que les dents vagin creixent i es clavin fins i tot a llavis inferiors, llavis superiors.
Ai, caram, quina tortura, no?
Ai,
sí, no, no. I després, quin és el problema afegit en aquests animals? Que pel dolor deixen de menjar.
Clar.
Al deixar de menjar, més problemes podem tenir, d'acord? Per tant, els conills, va bé portar-los a la clínica veterinària? Sí, una, per fer unes bases d'alimentació, si l'alimentació és correcta, si el maneig és l'adequat, d'acord? I per valorar una de les coses que és la boca, d'acord? Veure si aquestes dents estan ben alineades, perquè a vegades també hi ha animals que creixen amb les dents que no estan alineades.
Com les persones, o que tenen correcte, les dents tortes, sí. Ens posem ferros.
Els animals, ferros, allò transparent, sí.
En els animals no els hi podem posar ferros, però el fet de que no estiguin alineades, sobretot amb aquests animals, els rosegadors, doncs fa que aquest desgast no sigui per igual, d'acord? I potser no totes les dents creixin diferents, sinó que hi ha alguna dent o algun queixal que creix amb una punteta, i aquesta punteta que creix i que no es desgasta pot clavar-se a la geniva, d'acord? Provocant dolor, fer que l'animal deixi de menjar, per tant,
i
és una cosa a tenir en compte.
Aleshores, Jordi...
Igual que, per exemple, aquí entren aquí els cavalls, ovelles...
Els cavalls també li creixen les dents.
Oh, i tant, sense... hi ha dentistes de cavalls, diguem. Hi ha dentistes que... bàsicament i molt vulgarment llimen aquestes dents perquè aquesta oclusió sigui la més perfecta perquè aquest animal pugui menjar, perquè a vegades el fet de que aquestes dents no estiguin ben alineades o hi hagi un desgast per desigual, el que fa és que l'animal no pugui menjar, no pugui rosegar o agafar aquella herba o aquella palla que li administra el cuidador, d'acord? Per tant, la boca és important, igual que nosaltres. És a dir, quan tens mal de queixal, el primer que fas és deixar de menjar pel dolor.
És horrorós.
O comences a mastegar per l'altre costat, que no et fa mal. Per tant, és important mantenir la boca en un bon estat d'higiene, diguem, perquè no hi hagi problemes derivats d'aquest mal maneig.
Sort que a les persones no els hi passa això de que les dents van creixent. Tot i que hi ha algun personatge que sí que li creixen les dents. Sempre... Hi havia la tia d'en Capri, la Salvadora,
Hòstia,
que tenia una dent només i rossegava com si fos un cavall cavall o un conill. Vull dir que, i no sé si li creixia molt, però
li rossegava, rossegava. Li aprofitava molt aquesta dent.
Sí, sí, s'ho fotia tot aquella dona, tu.
Molt bé. Jordi, així com nosaltres anem al dentista, entenc que, ara ho dius, poder hi ha especialitats més així, més específiques, però en el cas d'aquests rosegadors que els hi va creixent, què s'ha de fer? Es llimen? Es tallen?
O un o dos, depenent de la llargària d'aquesta dent, o es llimen, o fins i tot ja es tallen. Igual que un ungle, quan creix més del normal...
I no els fa molt de mal?
S'ha de tallar amb unes pinces especials, amb una miqueta de cura, a vegades fins i tot no cal ni anestèsia ni res, Fent-ho així, és clic-clic, és clavar-ho i ja està.
No els hi fa mal, però.
No, pensem que, home, a no ser que tallem a ben bé el nervi, diem, de la dent...
S'ha de vigilar,
no, s'ha de vigilar, tallar... Sí, s'ha de vigilar a quin tamany tallem, perquè, clar, tampoc podem arrenar molt, perquè després l'animal tampoc pot menjar i no pot rosegar, per tant, ha de ser un mix-mix. Els incisius sí que normalment es tallen, després hi ha els premolars i molars que estan més a l'interior, que aquests amb les tisores a vegades no hi podem arribar, i sí que cal una anestèsia una miqueta de l'animal per intentar llimar aquests espolons o aquestes petites puntes que puguin sortir d'aquests premolars perquè no s'esclavin a la genoll i per tant l'animal pugui mastegar, d'acord? Depèn de l'interior que hi sigui... on hem d'actuar, diguem-ho així, Es pot fer manualment a la clínica en un moment o requerirem una miqueta d'anestèsia. En els rosegadors, per exemple, les aus, a vegades hi ha un sobrecreixement d'aquest bec, ja sigui perquè aquest bec té una mala oclusió i, per tant, no es desgasta, o perquè tenen una alimentació que no és l'adequada, d'acord? I, per tant, hi ha un sobrecreixement, aquest bec va creixent, es va com cargolant, i a vegades això el que fa és dificultar la ingesta de menjar, amb la qual cosa repercuteix sobre la salut de l'animal. I això també o és llimant, o a vegades és, el bec no és res més com una, que és com una extensió, com una ungla, d'acord? Que també has de vigilar on te talles, d'acord?
També
perquè
hi ha
si no
sang,
pots,
com
pots
les
fer
ungles.
Sang, d'acord? Perquè hi ha una terminació nerviosa, una terminació venosa, que pot fer més sang del normal, d'acord?
Per tant, però jo estem fent
aquí, aquí perquè no se'ns veu, perquè és ràdio això, però estem fotent unes cares tots dos.
Perquè us esteu imaginant que tallem. Que,
no, és que jo m'imagino, jo quan vaig al dentista, em han de posar anestèsia per fer-me la neteja.
No, hi ha gent que, per exemple...
Tinc molta sensibilitat.
Sí, hi ha gent que per poca manipulació necessita una certa anestèsia, ja sigui local, d'acord? Exacte, o a vegades fins tot total, depèn del,
doncs,
del
home,
cas.
Doncs, home, mira, quan vaig al dentista li dic, si m'ho vols posar local i dormir de tot, m'ho fas.
M'ho fas,
home, no, dic, tampoc tant.
Però
m'imagino aquests animals.
Clar,
ja pateixo perquè dic,
jo
ostres,
no, i sí que és veritat que són animals, per exemple, que ara, en aquest cas, parlem d'exòtics, d'acord? Són animals que el simple maneig, ja no et dic tallar ungles, tallar becs o així, que requereixen una certa... que estigui una miqueta quiets, d'acord? El fet de manipular-les ja els hi és un estrès, això, amb la qual cosa pot comportar en problemes derivats de l'estrès, a vegades fins i tot la mort. Jo sempre a vegades dic, s'ha d'anar en compte com agafem aquests animals, perquè un ocell, si l'agafes, li pots provocar un salt al cor, diguem-ho així.
S'estressen,
molt,
pobrets.
Sobretot si són animals que no estan molt acostumats a la manipulació. Normalment, tots aquests exòtics que... ja estan en propietaris, ja normalment són animals que estan molt en contacte, que el propietari també els agafa molt, amb la qual cosa estan molt acostumats al maneig, d'acord? Però sempre n'hi ha algun que és una mica més nerviós que els altres, diguem-ho així, i com aquest maneig o aquesta manipulació o aquesta, diguem, manipulació extrema en el sentit que l'hem d'immobilitzar una miqueta, doncs li repercuteixi
fatal.
Una miqueta més en el seu estat, d'acord? I a vegades hi ha ocells que els agafem i quan els trobem a deixar la gàbia estan allà una miqueta quiets, s'han de recuperar i després al cap de comptar fins a 10 i a més o menys tornen a volar per la gàbia, d'acord? Però sí que ho hem de tenir en compte i sempre avisar el propietari i més que tot el veterinari està el cas de dir és un animal de fàcil maneig, és un animal que s'estressa amb facilitat, vull dir, i a partir d'aquí fer-ho d'una manera o fer-ho d'una altra, d'acord? I després ja entrem, clar, aquests són els exòtics, més o menys els que venen en una manera clínica, però després tenim els estrella, diguem, que són el gos i el gat, diguem, que aquests sí que també venen per problemes vocals. Ja no perquè els hi creixen les dents constantment, sinó perquè hi ha animals que els hi apareix el típic sarró, el mateix que nosaltres tenim, no? Que no rentem les dents i les dents es comencen a quedar
grogues. S'han de rentar les dents dels animals, Jordi?
Jo sempre recomano, en primeres visites, sobretot quan els animals són molt joves, d'acord, acostumar-los a, diguem, aixecar aquests llavis, a tocar-los les dents, perquè ja si els acostumem de petits, de grans, ja els és molt més fàcil aquest maneig. Pensem que les dents, els gossos i els gats tenen unes dents de llet, com nosaltres, d'acord? No neixen amb les seves dents de per vida, sinó que a partir dels 3-4 mesos aquestes dents comencen a caure, d'acord? I comencen a caure les de llet, d'acord? Per tant, les de llet, si els hi apareix una miqueta de sarro o caure abans d'hora, no és un problema perquè han de créixer les definitives. Per tant, a partir de 4-5 mesos sí que hem de tenir molta cura d'aquestes dents, d'acord? Però si podem acostumar el nostre animal a netejar les dents, a tocar la boca del nostre animal quan és petit o així, d'adult ja sabrà, diguem, que tocar aquella boca no li és un mal tràngol, diguem-ho així, d'acord? Uh-huh. I serà potser més fàcil netejar aquestes dents.
Ja,
netejar...
perquè qualsevol s'atreveix amb segons quins
no,
gossos.
No, posar la mà.
A posar la mà allà.
I sobretot a vegades...
Ara si toquen les dents, maco.
Sí, i a vegades si són gossos més o menys petits, que són més nerviosos, la manipulació també els hi costa, i a vegades el fet de tocar la boca ja et volen mossegar a seguida. Per tant,
clar.
Si no els acostumem de petits, tot això que tindrem guanyat. N'hi ha alguns que ni acostumant-los de petits es deixen tocar, però bueno, que no sigui dit perquè no ho fem una educació prèvia, d'acord? Netejar la boca és aconsellable? Sempre és aconsellable. Potser no acabarem traient tot el sarro, d'acord? Perquè tampoc és una cosa ni que netejant cada dia la boca dels dents, a vegades pot ser que aquesta boca acabi apareixent sarro, d'acord? El problema que tenim amb els animals de companyia, gos i gat, és que a vegades el moment que apareix el sarro, que a vegades fins i tot pot arribar a una piorrea, és a dir, a una infecció d'aquestes genives, que aquestes genives acabin sangrant i que potser en casos més aguts aquest sarro estigui tan instaurat que ja diguem estigui descalçant aquesta dent, d'acord? I quan fem neteja boca, a vegades...
Cau la dent.
El netejar la boca no és que... En alguns casos cau, perquè la boca està molt malament, d'acord? Però en uns altres casos traiem el sarro i aquest sarro és com un ciment de la dent i acaba descalçant la dent. Clar. I es mou. I per tant, una dent que es mou l'hem de retirar, perquè a la llarga aquesta dent pot donar o ocasionar més problemes en un futur, d'acord? Per tant, és convenient netejar les dents. El problema de netejar les dents a nivell veterinari és que a vegades els hem de sedar. Aquí sí que els hem de dormir, perquè per fer una neteja de boca i a vegades una dent que balli, l'hem d'acabar. Hi ha pocs gossos que es deixin netejar la dent o amb una gúbia, a vegades de ferro, així que pugui descalçar aquest sarro, d'acord? Però normalment és una cosa una miqueta, diguem, molesta per l'animal i no es deixa. Es pot deixar una o dos ullals, però tota la boca ja és molt més difícil. Per tant, acabem anestesiant l'animal com si fes una anestèsia normal i corrent, d'acord? Clar. Que aquí... És el hàndicap que a vegades les persones es troben, que a vegades hi ha molts gossos de 12, 13, 14 anys que els hi cal fer una neteja de boca, que se'ls hi pot fer una neteja de boca, però què passa a vegades? Que hi tenim problemes associats a darrere.
Clar.
Problemes cardíacs, problemes pulmonars, diabetis, problemes renals, que a vegades el fet de fer una anestèsia...
Té un risc,
Té un risc associat, clar. Més, d'acord?
Però esclar, que s'anestesia tot el gos, no?
Sí, sí, s'ha d'anestesia tot el gos perquè estigui completament
dormit,
inert,
clar, diguem-ho
així.
Perquè, no es pot
clar,
fer una part, com les persones.
No es pot fer una neteja de boca
deixen,
perquè,
Pere.
Clar, s'ha de fer amb aigües, s'ha de fer igual que fem amb les persones, que et fiquen aquell tub aquí, que és una aspiració contínua de l'aigua que et vagi... Imagina nosaltres quan ho fem que deglutim, no?, aigua. Per què? Perquè hi ha part d'aigua que passa aquí. Imaginem si enormim l'animal...
Però no ho notem,
No ho notem, perquè tenim l'aspirador aquí.
Però tu saps el que et van a fer. Ells no,
un animal,
clar, explica-li.
Amb un xorro d'aigua, amb aquesta vibració constant sobre les dents, és molest. Si és molest per nosaltres, i aguantem, imagina't per un animal, és que no es deixen, d'acord? Per tant, és important fer aquesta neteja de boques si arribem a uns extrems que és necessari, d'acord? Més o menys, per fer una mitjana, són de 3 o 4 neteges de boca en la vida de l'animal, d'acord?
A la vida.
Les primeres neteges solen ser entre els 7, 8, 9 anys. Hi ha animals que als 2 anys ja els hi cal una neteja, d'acord? Uh-huh. Per què? Perquè a vegades o tenen una mala oclusió, per tant, l'alimentació s'acumula en llocs que no toca, per tant, això afavoreix que el sarro es posi en llocs que no hi hauria de ser, d'acord? Animals que ja genèticament estan més predisposats a patir sarro que d'altres, d'acord? Hi ha animals que són germans i que un té molt de sarro i l'altre no, o races que, sobretot les petites, que a vegades estan més acostumades a menjar aliments tous, se'ls hi queda més entre les dents i això afavoreix més aquesta aparició de sarro. Animals molt més grans, de tamany, com que s'han acostumat a menjar pinso, el pinso o l'alimentació seca, sempre ajuda més a retrasar aquesta aparició de sarro. Fins i tot hi ha croquetes que són una miqueta més grans, que el fet de que siguin més grans el que fan és que l'animal hagi de trencar aquesta croqueta i faci un efecte raspall sobre les dents, amb la qual cosa, vulguis no, neteja una miqueta més el sarro. Faríem igual que nosaltres rascant, doncs el pinso fa aquest rascat. El que passa que hi ha animals que tot i menjar pinso sec tenen sarro.
Clar.
Doncs haurem de tenir en compte la neteja de boca. Com es pot veure que el nostre animal té sarro? Hi ha dues maneres, o tres maneres, diguem. Una és visual, és a dir, aixeques el llavi i veus si aquest animal té molt o poc sarro, d'acord? Normalment el sarro es veu perquè, en lloc de ser blanc, veus que comença a aparèixer una coloració de color groguenca, ocre, d'acord? Uh-huh. O fins i tot ja negre o més marró, d'acord? I que hi ha com una placa, diguem-ho així, que això seria ja un sarro molt evident, d'acord? Una altra cosa que el propietari a vegades crida més l'atenció és l'olor de la boca. És a dir, aquest sarro provoca un mal alè a nivell de la boca que crida molt l'atenció del propietari i, per tant, et ve a dir, ui, fa molt mal alè, a vegades pots aixecar el llavi i veure que hi ha molt de sarro. Per tant, que sigui una conseqüència del sarro. Pensem que mal alè tampoc vol dir sarro en l'animal. Hi ha a vegades patologies, per exemple, renals, que el ronyó no funcioni i poden eliminar més urea per la boca i l'animal també té un mal alè, però i a vegades pot ser que no tingui sarro i diguis, no, és que s'ha de fer un anàlisi previ perquè potser aquest mal alè ve d'una altra raó, d'acord? En aquest cas, una raó orgànica. Per tant, no tot el mal alè és el sarro, però és el que crida atenció i a vegades en casos molt extrems també hi ha una salivació excessiva, és a dir, l'animal baveja més el normal perquè li fa tant de mal la boca que inclús el fet de mastegar o el deglutir li fa mal. Per tant, no menja ni beu i baveja una miqueta més del normal, d'acord? I a vegades veus que les potes de davant són més... Hi ha com una saliva seca, diguem, perquè l'animal estava bevejant més del normal. A vegades pots veure que pel dolor simplement l'animal es vol com rascar la boca perquè es vol treure com coses que té dins la boca, que de fet és les dents que poden ballar o aquest sarro que li pot fer més mal a la geniva i per tant voler-se treure o tenir una molèstia sobre la boca. I per tant, veuràs que l'animal es frega com les potes amb el morro, diguem-ho així.
Però hi ha races que, per exemple, són bevejadors per si...
Correcte,
per sempre, no?
És el que dèiem igual. El mal alè és un signe de sarro? No. El baveig és un signe de que tenim les dents molt malmeses, tampoc. Hi ha baveig, diguem, normal, com dogos alemanys, Sant Bernats, diguem, bulldogs francesos, bulldogs anglesos, que per la seva morfologia de la boca ja bevegen més del normal. I a vegades aquests gossos que bevegen més del normal, com que tenen una morfologia de la boca una miqueta més especial, ja tenen males oclusions, a vegades també estan més predisposats a tenir sarro. D'acord? Però si un animal d'un any beveja molt i té mal alè, home, potser no pensaré tant en sarro, d'acord? Que mirarem i veurem si en té o no, d'acord? Potser té altres patologies, però un animal de 7-8 anys que bevegi molt, tingui mal alè a la boca, li costi mastegar, doncs potser aixecaràs el llavi i veuràs que la dent és com la boca de l'infern, diguem-ho.
Que s'ha de fer alguna cosa.
Que li hauràs de fer alguna cosa i a vegades aquesta cosa requereix aquesta anestèsia total i aquesta neteja o aquesta extracció dentària, diguem.
Els gossos i els gats pateixen també de mal de queixals?
I tant, poden aparèixer, poden tenir càries, normalment. Ells tenen l'avantatge que tenen unes dents una miqueta més particulars i tenen el nervi, diguem, sensitiu una miqueta més intern, d'acord? Hi ha d'haver una càries molt agressiva grossa, perquè acabi, diguem, fent molt de dolor, però una gingivitis que ocasionada per una piorrea sí que pot ocasionar aquest mal de queixals i que a la llarga li faci mal perquè les genives les té molt vermelles per culpa d'aquest sarro instaurat en les dents, d'acord? Pensem que també és important que aquest sarro es vagi netejant, una per la boca en si, però també perquè les bactèries de la boca tenen una consideració que tenen una predilecció per anar al torrent sanguini i després anar a les vàlvules cardíaques. És a dir, imagineu-vos quina diferència, no? Tenir sarro a vegades pot provocar endocarditis o endocardiosis valvular en els animals. És a dir, que provoqui secundàriament problemes cardíacs.
Per tant, sí que és important.
És important aquestes neteges de boca i tenir una higiene bucal dental. És a dir, per el simple fet de la boca en si, que pugui menjar l'animal i no tingui dolor, però també per efectes secundaris o malalties secundàries derivades d'aquest sarro, diguem, o d'aquesta boca mal cuidada.
A vegades hi ha coses com per mastegar que diuen que són per les dents, per les dents, no pels rosegadors, per entendre'ns, per netejar la boca.
Tractaments conservadors, no? O intentar evitar que aquest sarro apareixi. Un, és el que dèiem abans, acostumar l'animal a raspallar-se les dents, o a vegades hi ha didals que ja porten raspalls incorporats, netejar aquestes dents. Un altre cas seria el maneig, és a dir, a través de l'alimentació. El pinso sec també pot ajudar a que aquestes dents es mantinguin sanes, d'acord? Més que l'humit. I després també hi ha moltes altres coses, diguem, com per exemple què? Hi ha unes pols, uns líquids que es posen o es barregen amb l'alimentació, amb l'aigua de beguda, que el que fan és intentar frenar l'aparició d'aquest sarro, d'acord? Això seria una causa. Hi ha els famosos barretes o
pals,
que són per netejar aquestes dents, que alliberen una mena d'enzims a nivell de la boca, que el que fan aquests enzims és eliminar una miqueta aquest sarro, diguem, és una acció enzimàtica que es diu, d'acord? Seria com ficar-nos col·lutoris a nivell bucal, que nosaltres glopegem, que són antisèptics, que el que fan és matar les bactèries, intentar netejar una miqueta. Però clar, no hi ha res 100% segur, perquè si no seríem els més rics del mercat, diguem-ho així. Si tinguéssim la solució, diguem, dona això i punto. Tot són coses que és per ficar pals a les rodes perquè aquest sarro o aquesta boca no es faci més malbé del normal.
Per la prevenció. Abans que parlaves dels animals que els hi creixen les dents contínuament, han de menjar quelcom especial, aquests animals? És a dir, hi ha alguna classe d'alimentació perquè no se'ls vagi tan ràpid?
Aquest creixement continu de les dents, com hem dit que ho podíem evitar, amb alimentació una miqueta més dura del normal. No tant pinso, perquè el pinso a vegades
però no més... frena el creixement, no... que és el que diuen, Pere, el sí, no, creixement creixen.
Sí, o sigui, el creixement sempre creixerà les dents. O sigui, no, mai frenarem el creixement d'aquestes dents, d'acord? Per tant, com que sempre creixerem i això no ho podem evitar, és a dir, no podem modificar genèticament aquest conill perquè toquem aquell gen perquè no li creixi la dent, com ho fem? A través del maneig, de l'alimentació, el que comentàvem abans, és a dir, d'arrossegar o a vegades fins i tot a dins la gàbia, o sigui, és posar una escorça d'un arbre que rosegui aquí i, per tant, desgasti més aquestes dents del
millor
normal.
Millor això que el sofà, eh?
Millor això que el sofà, perquè clar. Busca el sofà per rosegar.
O que els fils elèctrics.
O
que
és
el que
fan. Sí,
que és el que fan.
Més d'algun ja m'ha arribat rostit, diguem-ho així.
Sí, perquè, ja.
A més, es fiquen perdent els mobles on, curiosament, els fils elèctrics estan amagats, diguem. Sí, i, per tant, allà roseguen. I, per tant, a vegades més d'un han saltat els ploms de la casa perquè ha fet el típic curtcircuit i després no saps què, i al cap de... un dia, perquè a vegades el trops desprescut i després
apareix el pobre conill,
diguem.
Clar, però ells roseguen perquè és el seu instint, perquè és com una necessitat,
seu instint, sí,
no?
Perquè a vegades rosegant el que fan és, a vegades, hi ha molts hàmsters, per exemple, que roseguen i tenen aquests ovalazones que es diuen, que són aquestes galtes. bosses
galtes,
que
sí.
A vegades veus l'animal molt inflat i el que fa és reservar... Sí, l'animal a la natura, clar, nosaltres quan els tenim a dins de casa tenen alimentació contínua, d'acord? No passarà mai gana. Però què passa a la natura? No és que puguin anar al supermercat a comprar, d'acord? Què passa? Quan de cop i volta troben molt d'aliment, no se'l mengen tot de cop. El hàmster, en aquest sentit, té unes galtes una miqueta i unes bosses guturals una miqueta més normal, més grans del normal, que fan com un sac, com una bossa de supermercat, d'acord? Quan troben moltes llavors, diguem, doncs el que fan és menjar moltes llavors i no tan sols menjar-les, sinó que acumular-les en la seva boca. Perquè després sigui com un transport i quan arribin al niu,
les
buiden i les buiden.
És a dir, que el rebost el porten a les galtes, aquests.
Correcte,
no,
sí, sí.
No, està molt bé, això.
No el rebost, mentida. El rebost seria un rebost permanent. Seria el mitjà de transport, seria aquestes bosses de supermercat.
Molt bé.
És a dir, tu vas al supermercat, carregues les bosses i te'n vas al rebost a deixar-les. Doncs això seria el que faria, no? Portaria aquestes bosses i després, quan arribaria a casa seu, doncs tindria el rebost per deixar-les anar, d'acord?
Fantàstic.
Pensem que hi ha una patologia amb hàmster, amb animals d'aquests que tenen aquestes bosses, que és el que es diu una impactació de bosses guturals. És a dir, a vegades hi ha alimentació que s'acumula més del normal i si aquesta alimentació aquí dintre s'estova, el que fa és acumular-se i impactar-se. I a vegades has de fer una cirurgia que
per
és treure aquestes bosses o a vegades s'inflamen i fan un abscés també a nivell d'aquestes bosses perquè ha fermentat aliment que hauria de buidar-se. I, per tant, després s'ha de fer una petita cirurgia que és o treure-les o buidar aquest abscés, d'acord? Vull dir que aquesta és la raó, a vegades, que veus allò tot curiós, aquelles fotos amb aquests hàmsters, amb aquelles galtes tan inflades, amb aquella cara tan inflada, doncs pensem que és que ha acumulat molt de menjar allà dintre, d'acord? I que normalment allò es torna a buidar. Jo, a vegades, he tingut hàmsters que he hagut de treure peces de Lego de dins dels bosses.
Què dius?
Sí,
això
perquè,
ho portaven també, eh?
Corren per la casa i acumulen aquesta cosa i ho associen.
Pobrets.
I tenen peces de Lego dins la galta. I s'han de treure, perquè clar, això a vegades els hi costa de treure.
Home, no,
a vegades aquella, una galta més gruixuda del normal que l'altra, dius, ui, què
li
passa?
Aquí hi ha alguna cosa.
O hi ha alimentació, a vegades he tret per sorpresa del client, també, eh? I per sorpresa meva de treure una peça de Lego de dins d'aquestes bosses, vull dir que...
Jo ara estava pensant comprar-me un carro de la compra, compraré tres hàmsters i ja està, que em portin
correcte,
tota la compra.
Correcte, hòstia, però haurien de ser molt grans, Dubto que amb les seves bossetes t'omplissin el rebost, diguem-ho així.
Segons siguin els hàmsters, vull dir.
Correcte.
D'acord. Molt bé, doncs tenir en compte tot un món, com tot el que envolta els animals, que la gent
que
en tingui, doncs que ho sàpiga i els que no sempre prenem coses noves. Correcte. Jordi Joanola, de la Clínica Veterinària Olot. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, eh?
Aniré al dentista. Ara sortim, vas al dentista, tu, no? Ja?
Me toca.
Me toca, doncs sí. Ja ho saps.
Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.